Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar en Jordi Vendrell ja fa 20 anys i que emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i diumenge a les 3 pel Punt Avui Televisió. En Vicent Partal aquesta setmana parla amb Miquel Tolosa, que és el creador de Monking Me, ho he hagut de llegir, que és una plataforma innovadora, jove i nova de descàrrega de música que, bé, que ha nascut doncs, a la UPF i que doncs, donarà de parlar, sobretot aquests dies del Festival Sonar. En el seu espai habitual, en Joan Jofre, per la seva banda, ens parla avui de com organitzar l'agenda, com organitzar-nos a través de tota una sèrie d'eines per internet que també són molt recomanables, segons explica, pels partits que estan negociant a última hora els governs i els municipis del país. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 12 de juny.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Des de fa molts anys, ja si a l'Internauta parlem de música, en el món d'internet i de la tecnologia, la música ha estat una de les peces centrals de la innovació. Encara recordo un programa que vam fer sobre l'MP3 amb el Jordi Vendrell, descobrint música sufí de l'Iran i omplint un disc dur dels d'aquella època, que eren de 20 megas o 30 megas, de música sufí. Els temps han canviat molt. Aquesta setmana, per exemple, Apple ha presentat un nou competidor en aquest mercat, en parlarem després, però nosaltres volem presentar-vos un cas molt més pròxim, un projecte, una plataforma musical que es diu Monking Me, que és feta a Barcelona, que és feta pel Miquel Tolosa, que el tenim a nosaltres. Miquel, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia.
Veig que vens d'uniforme amb el Monkey ben posat.
Sí, sí, aquest és el nostre logo, sí, sí.
Monking Me és, alguns pensaran, bueno, en un món en el qual hi ha Spotify, hi ha iTunes, ara hi ha Apple Music, crec que es diu al final, hi ha tantes i tantes plataformes, com és que a algú se li ha hagut crear una plataforma des de Barcelona. Doncs mira, el Miquel, que és estudiant del grau en Enginyeria Informàtica de la UPF, doncs se li va ocórrer crear això, no? I, escolta, fem una plataforma que és bastant diferent de la resta,
sí,
no?
Sí, sí. No, de fet, és cert que cada cop que surt algun projecte nou que han anat sortint al llarg de tot aquest temps que hem desenvolupat la idea, doncs t'espanta una mica, no? Perquè veus això, que Microsoft té l'Xbox Music, no? Surt Deezer, RDO, Spotify, i ara Apple Music, no? Diguem que n'hi ha molts, però després, si et pares a analitzar, realment està molt bé que hagi sortit just ahir això de l'Apple Music, perquè realment tots els nous models que van sortint, evidentment amb les seves diferències, es basen en que l'usuari té que pagar uns diners perquè els artistes siguin remunerats. Llavors, en el nostre model, la idea és que sense que l'usuari pagui res, trobem una forma intel·ligent, un model sostenible, perquè l'artista sí que sigui remunerat amb aquest consum de música.
Abans d'arribar aquí, comencem pel començament. Fem l'spot. Monking Me, com es gasta això? Què ha de fer? Si jo demà vull... demà o ara, sí, la gent que ens està mirant o escoltant vol entrar al Monking Me, com ho fa? Fem l'spot.
Bueno, diguem que Monking Me és una plataforma musical que està disponible des de la web, és a dir, entrant en qualsevol navegador, però també hi ha l'aplicació d'Android, estem treballant amb l'aplicació d'iOS, i seria això, una plataforma musical que des de tot arreu tu poguessis escoltar, descarregar i compartir música de forma totalment gratuïta i de forma legal.
Quan jo entro en Monking Me, què m'hi trobo? Música de qui,
bueno,
de com?
Ara mateix estem en una fase beta. Val? Per exemple, bueno, ara potser l'artista més destacat, el grup més destacat és Charango, i bueno, ara estem en una fase de que hem anat recollint totes les opinions dels usuaris i millorant-la, llavors encara no hem volgut, diguem, picar moltes portes d'artistes, no? Encara no. però també si algú pensa, entra i diu, ostres, jo tinc poc catàleg o tal, hem fet una nova funcionalitat que tu pots penjar les cançons teves de forma privada, llavors no les veu ningú, seria com un Dropbox i també pots utilitzar la plataforma. És a dir, hi ha aquestes dues opcions.
Tant des de la web com des d'Android, diguem que jo tinc la meva discoteca particular,
sí,
puc tenir
sí.
la meva discoteca particular penjada en el mòbil.
Sí, exacte, i a més totes les cançons que et descarreguis des de la web les pots sincronitzar i les pots escoltar offline en el mòbil. És a dir, seria com un Spotify Premium, però gratis.
Val. De tota manera, vosaltres esteu tancant acords amb artistes, perquè clar, aquí n'hi ha dues parts. Una és la tecnologia, que m'imagino que com sou d'informàtica deu ser molt complicada, però ja us la feu vosaltres, no?
Sí.
Suposa?
Sí, o sigui, el que porta és sobretot molt de temps, però sí.
Però diguem que l'heu fabricat vosaltres per entendre.
Sí, 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 val. Tot ho hem fet nosaltres.
La part complicada és la gestió de drets, perquè des de l'inici de la música, des del Napster i totes aquelles coses, i l'MP3,
sí.
el gran debat és, bueno, per això qui ho paga, com es paga, etcètera, no? I per tant,
clar.
necessiteu gestionar amb els artistes el dret a poder penjar les cançons, és això?
Bueno, a veure, clar, ens hem trobat també, clar, no, ara ja anem tenint més experiència perquè ja hem parlat amb molts artistes, però realment et trobes com un món molt fragmentat, no? Que hi ha la discogràfica, hi ha l'artista per separat, que si ara porten uns al merchandising, perquè de fet cada artista és un món, no? Llavors, clar, nosaltres amb aquest nivell, a nivell més legal, diguem, bueno, això ho hem exterioritzat a uns advocats i tal, però la idea seria que en el moment en què tu acceptes els terminis, ja estàs donant permís perquè Monkey Me pugui reproduir i es pugui descarregar la plataforma, però no entrem en comprar drets, en comprar... És a dir, si tu penses una cançó com a artista a Monkey Me, la penges, però no, és de, no passa a ser de Monkey Me, no anem a buscar els drets de les discogràfiques, ni molt menys. I, de fet, va com... En, jo crec que és un model una mica més adequat als nous temps, que és qualsevol artista que no tingui cap contracte amb una discogràfica, amb el que sigui, ell mateix també pot pujar la seva música, i si és bo, si és potent, també es pot... pot ser una eina perquè ell es promocioni i realment arribi a ser famós, que també és un mercat a on volem arribar, artistes que realment ens estem trobant que pues, són poc coneguts, no sé, per posar un exemple, jo què sé, tenen 3.000 seguidors al Facebook i tal, però en canvi fan ja concerts i tal, doncs aquests artistes són artistes potencials que potser amb una plataforma com Spotify no se'ls reprodueixen les cançons tant, en canvi, amb Monkey Me hem estat treballant molt i també mà a mà amb els artistes perquè sigui molt útil per ells.
A veure si ho entenc bé com funciona això. Vosaltres el que proposeu és veure publicitat com a forma de pagament, és això?
Sí, però no només això.
Va.
És a dir, aquesta seria una opció perquè, clar, nosaltres també som joves però sabem perfectament en quin món vivim i si tu li vas a una discogràfica gran, ei, dona'm totes les cançons gratis i ja guanyaràs diners amb concerts i merchandising, doncs home, costa. Uh-huh. Però realment per això llavors hem fet una, les descàrregues gratuïtes remunerades, que és això que t'ho has dit. L'única publicitat que hi haurà a la plataforma serà aquesta, que és que tu imagina't que et vols descarregar una cançó que està en aquesta modalitat, que l'artista ho ha seleccionat així, en el moment de descarga veus un vídeo de 20 segons i després quan acaba aquest vídeo...
Vídeo publicitari.
Exacte, un vídeo publicitari. I quan acabi aquest vídeo te la descarregues i ja està. Llavors, el 100% dels diners d'aquest anunci van a parar a l'artista. Però això no és l'única modalitat. Nosaltres també, per exemple, donem l'opció de que l'artista pengi una cançó i l'usuari hagi de fer like, no? Allò que està tan de moda ara, like to download, no? Que hagis de seguir a l'artista per descarregar. Que això pot semblar, home, mira, de què em serveix un seguidor a Facebook? Amb això també hem treballat perquè un seguidor de Monkey Me sigui més valuós que un seguidor de Facebook, perquè un seguidor de Monkey Me està al corrent, si l'usuari vol, clar, per no fer publicitat negativa, del merchandising i dels concerts, que també seria unificar tot en una mateixa plataforma.
En tot això, Miquel, veig un misteri persa que és, i vosaltres on cobreu vosaltres?
Bueno, realment és això, clar, clar.
No ho aneu a fer per amor a l'art, vosaltres.
Sí, realment és un... Bueno, amor a l'art també, perquè... Però, evidentment, hem de crear un model sostenible que tota aquesta plataforma també permeti guanyar ingressos i tot, no? Que és una mica la pregunta, que clar, és molt complexa, doncs ara arribem potser a com guanyem nosaltres. Nosaltres hem pensat diverses vies de tenir ingressos, que una, per exemple, és que els artistes, o sigui, els usuaris mai pagaran, val? Però els artistes, per exemple, si volen tenir unes comptes premium amb més estadístiques i on puguin des de la mateixa plataforma tenir el merchandising i els concerts, hi haurà unes comptes premium, que això seria un model semblant al SoundCloud. Però no és l'única via d'ingressos, sinó que també volem fer una cosa que fins al moment crec que no hi ha cap plataforma, o almenys sòlida, que ho permeti, i és que tu com a artista puguis pagar i que les teves cançons s'escoltin més. Val? És a dir, que et puguis anunciar com a artista en la mateixa plataforma, i això es fa a través de l'algoritme de recomanacions. És a dir, tu si ets un artista i igual que Facebook t'inciten, si tens una pàgina, no sé si la tens, van incitant a paga i tingues no sé quants likes, o paga tant i se't veuran els posts no sé quantes persones. Doncs realment, per què no fer això amb la plataforma de música? Tu, si ets un artista que tens talent, però tampoc tens uns recursos, que no et pots anunciar ni a la ràdio perquè és molt car, amb un preu reduït pots fer que se t'escoltin X persones, i això són ingressos que van directament a un Quimi.
Tot això, quan se us va córrer? Estàveu al bar de la facultat avorrits i vau decidir què fèieu?
Bueno,
quanta gent esteu moguent-vos al voltant de...
Ara mateix, en l'equip, som 10-11, que ja, bueno, vam començar sent dos, de fet jo i el Raül Martínez, que bueno, ja fa bastant de temps que vam tenir la idea, i realment és una idea, com veus, molt complexa, que hem anat treballant moltíssim perquè realment estiguin pensades, sigui un model sostenible. I ho hem pensat, diguem, entre tots, no només he sigut jo, evidentment, sinó que entre tots hem anat confeccionant a base de reunions amb les discogràfiques, doncs vas adonant-te dels petits fallos, i a base de crítiques, que sempre són molt positives, si les saps encaixar, acabes tenint un model que pot respondre a totes les preguntes o a tots els buits que hi ha actualment.
Clar, però això, estem parlant d'una cosa molt complexa. Sí. Això et preguntava va començar, no? Perquè, diguem, tu deus ser usuari...
Bueno, jo no sabia programar, per exemple.
Tu deus ser usuari de Spotify o usuari d'algo d'això, i un dia vas dir, això ho podem fer millor.
Sí. Bueno, de fet, va sortir perquè, fixa't si ja fa temps, que al YouTube... Molta gent utilitzava YouTube per escoltar música. YouTube no estava, o sigui, ja es veia que no estava ben fet per escoltar música, perquè havies de canviar pestanyes, sí, o se't reproduïen les dues alhora, o no sé què. Ara han fet una pestanya de música, però fa molt pocs mesos. I vam dir, ostres, per què no fer alguna que només sigui de música, no? Com un YouTube de música. Però bueno, després vam veure que el cost de servidors era molt, molt alt, i bueno, al final jo vaig tenir com aquesta idea de... que va ser com el principi de Monkey Me, que és que a través de descargues gratuïtes els artistes guanyessin diners. I a partir d'aquí vam anar confeccionant més la idea, vam fer que realment demostrar, que, i evidentment fer tot el model, de que actualment demostrem que si es aconsegueixen augmentar una mica el nombre de descargues i una mica el nombre d'escoltes, perquè és gratis, suposem que es pot fer, vull dir, és factible, no sé, entre un 5 i un 10%, amb un 10%, i hem demostrat que guanyaries més que posant la cançó pagant a iTunes.
I això, els artistes són receptius o és molt complicat?
Molt.
Primer, és molt complicat arribar a ells?
Depèn. Realment, amb això, amb tothom que ens hem reunit, tant amb discogràfiques com amb artistes, hem tingut molt bona resposta. Perquè... I nosaltres ens pensàvem... Bueno, els artistes independents, per exemple, que Charango mateix ja donava el seu CD gratis, i el donava en una plataforma d'aquestes de compartició d'arxius, que Mediafire, crec, que no guanyaven res amb allò. Clar, per Charango, per exemple, és perfecte, perquè segueixen donant la música gratis, però a més els hi aportem moltes coses. Però bueno, realment, també nosaltres ens pensàvem que artistes independents i les discogràfiques ja més importants tindrien com opinions diferents, i seria molt més costós per a les discogràfiques. Però és que les discogràfiques també els interessa això, perquè al fin i al cabo da igual que darrere d'un perfil hi hagi una discogràfica o hi hagi un artista independent. Diguem que nosaltres no ens fiquem en això, i realment el model ens hem trobat que és molt, o sigui, que la gent és molt, molt receptiva, perquè cal canviar això. O sigui, estan veient que el descens de CDs físics ha tingut una davallada brutal,
okay,
i els ingressos del món digital realment no han aconseguit substituir els ingressos dels CDs físics.
Quant de temps fa que esteu treballant ja a la plataforma?
Déu-n'hi-do. Deu fer més de 2 anys, però intensament, any i mig.
I què és el més difícil de tot el que us ha passat? Allò que has dit, uf, això potser no ho superarem.
Bueno, això mai, perquè sempre, inclús les coses que com no t'han sortit bé, sempre et diuen, pues, lo següent ho faré millor, no? Però, bueno, potser el més difícil és que som estudiants i que, clar, a veure, és un projecte de software, que de codi, que costa, o sigui, les coses si es fan bé realment, ara estem en període de beta. Clar, jo vaig tenir la idea quan encara no sabia programar, és a dir, però bueno, hem anat agafant experiència i hem anat intentant formar un equip competitiu, però bueno, el principal problema que tenim actualment és que som estudiants i clar, falta professionalitzar, però realment és el que estem fent i ara ve l'estiu també i també ens hi volem posar a tot.
A mi m'ha sorprès, per exemple, que és molt bonic. Monkey Me, no? Vull dir,
sí?
A vegades trobes que és com si el món de la música descuida...
Bueno, això és feina del Raúl Martínez, per exemple. El Raúl Martínez, bueno, és el que porta més temps juntament amb mi i ell no sap de... no pica codi, no? Però no és programador, però és molt important la seva visió perquè havia fet dissenys a YouTube i tal, i diguem que bueno, de fet, ara està treballant inclús amb un altre nou disseny, que encara volem millorar, o sigui, si t'ha semblat bullying, encara hi ha coses que es poden millorar, espero que en un futur també, bueno, això, que anem millorant coses i això és feina del Raúl, realment el disseny. És molt important també tenir algú que no estigui tot el dia allà programant i que això tingui visions de l'utilitzi, de les coses d'interfície, que es vagin millorant.
I quan us passa com aquesta setmana això, no? Que de sobte Apple presenta Apple Music o que Spotify diu no sé què o que no sé què diu no sé quantos. MySpace no sé si encara existeix o coses d'aquestes.
Ui, no t'ho sabria dir.
Què? Tu estàs mirant la reacció a aquells i què penses?
És la mateixa, és això. Al principi, doncs, home, et preocupes, no? Investigues exactament què és i després veus que tots els models... O sigui, Apple jo crec que serà una mica diferent als de fins ara, perquè és Apple i es caracteritza per tenir un molt bon producte i una infraestructura darrere brutal, no? I això fa que els productes tinguin molta qualitat. Però, si analitzes bé la idea, segueix havent-hi això de que has de pagar per un contingut, val? Llavors, aquest model, nosaltres, per exemple, a la tele, tu estàs a casa i tu, per exemple, creus que pagues per veure la tele? O sigui, exceptuant el Gol TV i tot això.
Bueno, paga. Els dona audiència que els dona publicitat.
Exacte. Doncs diguem que a nosaltres va per aquí una mica la cosa. És a dir, la tele, tu no pagues res com a usuari, però mou milions de dòlars, no? A través de la publicitat, però no només amb la publicitat, sinó que fan un programa i la roba dels famosos la venen després, o es poden fer coses. És a dir, una plataforma musical que potenciï tot el consum de música al màxim, perquè no deixi límits de que tu has de pagar, no. Comparteix, escolta, descarga tot el que vulguis de forma gratuïta, però a més, jo com a artista recullo informació i guanyo diners amb allò, de diferents formes de les que jo triï.
Abans t'he preguntat el moment més difícil, ara fem al revés, el moment més xulo. El moment que vas dir, ara.
Ostres, ara estem en un moment molt guai perquè, bueno, també porta moltíssima feina, ens estem currant molt, però ens han seleccionat pel Sonar Més D com a una de les 10 startups finalistes. I, bueno, no sé si... O sigui, clar, evidentment aspirem a guanyar, però si no guanyem, l'oportunitat que ens dona també de la gent que va, que hem estat mirant, doncs és una molt bona oportunitat i quan ens van dir que estàvem seleccionats, doncs...
Us va fer il·lusió.
Sí, bueno, i també, per exemple, a Charango, que no sé per si casualitat ens veuen, que gràcies, perquè, clar, quan vam parlar amb ells van ser, per exemple, molt amables, molt càlids, vam parlar amb ells directament i s'agraeix molt que confiessin en nosaltres i això. Sí, també va ser un moment bo.
I en el dia a dia, perquè tu estàs estudiant ara?
Sí.
Quan treballes? A la nit? Com ho feu perquè això funcioni?
Bueno, a veure, realment aquest any Bueno, jo estic estudiant enginyeria informàtica.
Ara tens exàmens finals, ara deus estar
sí, exacte.
Colgat de papers.
Sí, el que passa és que bueno, jo vaig fer una decisió que deia, a veure, és un projecte seriós realment, anem a portar-lo endavant. Llavors, bueno, hi ha gent que fa un any sabàtic sense fer res, pensant en què vol fer. Diguem que jo vaig decidir fer no un any sabàtic, sinó dues assignatures només per trimestre, perquè pogués tirar endavant aquest projecte. Llavors, sí, tinc feina de la uni, però no és tant com si estigués fent un curs sencer.
De la vida és feina, segur.
Ah?
Que de tota manera és feina, segur, perquè clar...
Sí, sí, clar. No, però també està bé, per exemple, clar, ara, per exemple, bueno, parlo per la meva facultat, no sé, a les altres segur que també, però clar, jo estic molt content perquè ara, per exemple, he estat fent una assignatura de data mining, d'algoritmes d'optimització, de recomanació, no? Són coses molt interessants que també, si tu tens un projecte personal teu, pots xupar molt més que no pas si estàs allà escoltant i per què em servirà això.
De la facultat, el fet que estigués fent una cosa així, l'aprecien?
Sí, bueno, a veure, és la facultat, o sigui, tampoc no, perquè ja està molt bé, saps? Però realment sí que tota l'ajuda que a la Pompeu, tota l'ajuda que m'han donat, és, estic molt agraït perquè és això, no, o sigui, no sé, no t'ajuden en el sentit acadèmic, però sí que tot lo extra que puguin, per exemple, ens van deixar un espai que hi ha altres projectes, no només el nostre, així hi ha la biblioteca, que pots anar quan vulguis, o sigui, amb això sí que s'han portat molt bé.
Tu, al principi he dit que el món de la música és un dels més innovadors d'internet, estàs d'acord en això? És un dels terrenys en el qual passen més coses?
Bueno, jo crec que també moltes marques volen identificar o volen apropiar-se una mica del fet d'escoltar música, perquè la música doncs, et dona molts sentiments, és guai escoltar música, molta gent ho fa i està molt present en la vida de tothom i estudis demostren que cada cop més, no? Llavors, jo també penso que les grans companyies, i s'ha demostrat en aquests últims anys, que és això, que han sortit a montones, no?, de com va sortir Spotify, i doncs diguem que també jo crec que les companyies fan la seva aposta personal per intentar guanyar alguna cosa de mercat, perquè està clar que els models antics queden obsolets. Llavors, crec que també hi ha hagut sempre molta, bueno, perquè és un tema que és això, que molta gent l'utilitza, no?, i que és molt massiu. I crec que les grans companyies sempre han volgut, doncs, apropiar-se una mica d'això i això també genera que hi hagi molts projectes.
És una forma d'arribar al públic jove o és un mite això que és el públic jove el que escolta música?
No, al contrari.
A través del mòbil ja l'escolta tothom.
Vull dir, realment, algunes xerrades així que hem tingut l'oportunitat de fer en alguns col·les que això, gent de batxillerat, tal, aixeques la mà i preguntes, algú ha pagat en els últims 3 mesos per descarregar-se una cançó? I ningú aixeca la mà. I tots sabem que la gent utilitza el YouTube Converter, el Torrent o qualsevol sistema de compartició i que si capessin realment aquests sistemes, que és impossible, és molt poc probable, i si ho capessin tornaria a sortir un altre, vull dir, és absurd, pues sabem que la gent jove fa això i utilitza això. I inclús només per aquell mercat que mai pagaria, seria també de donar una solució. És a dir, nosaltres tampoc anem aquí amb que tothom hagi de canviar la mentalitat cap a lo nostre. Realment, ara mateix, de forma pragmàtica, hi ha un sector de la població que no paga ni per escoltar ni per descarregar-se música, que per estudis és al voltant del 90%. Clar, no s'està donant resposta a aquest 90% de gent que no està pagant per alguna cosa, no? Si amb aquest 90%, en comptes de 0, paguen 0, això es multiplica i demostrem que es poden guanyar més diners. I a més es fa de forma legal. És a dir, jo, si algun cop em piratejo alguna cosa, no ho faig per fer mal a l'artista, al contrari. Però ho faig. Bueno, no ho faig, però es pot fer, diguem. Val?
Està bé.
Clar, a mi realment també per això surt, no, Monkey Me, perquè fins ara no s'ha aconseguit erradicar la pirateria i també creiem que la millor forma d'eliminar-la és fer-la innecessària. Posar el contingut gratuït i la gent ja no piratejarà.
Però això és molt complicat d'explicar, no? Perquè hi ha factors culturals, a l'estat espanyol, per exemple, ningú paga res. Hi ha tres...
Bueno, però és que és això, això ara fins ara és un problema. I dius, bueno, agafem aquest problema i posem-lo en avantatge. O sigui, amb el model de MonkeyMe, com més gent comparteixi gratuïtament, com més s'expandeixi sense limitacions, més guanyarà l'artista.
Que... La publicitat aquesta que poseu, també la gestioneu vosaltres o és xarxes d'aquestes de Google i coses?
No, la gestionem nosaltres, però és molt fàcil. O sigui, hem creat un panell d'administració que en un moment qualsevol empresa anunciant pot insertar un link de YouTube i aquell vídeo es veu com a anunci. I a més està molt bé perquè, clar, hem dit, a veure, si el nostre model també es basa en la publicitat, hem de també oferir avantatges competitives en relació a les actuals, als actuals canals de publicitat, no? Llavors, per això hem triat el vídeo, que és molt impactant, i també hem volgut fer que el vídeo estigui juntament relacionat amb una acció, és a dir, que hi hagi un botó a dalt, jo què sé, veus un vídeo, jo sé, de Red Bull, per exemple, tal, no sé què, molt o d'una GoPro, no? I que a baix hi hagi link, aconseguiu una GoPro, o jo què sé, descomptes del McDonald's, vale? El que sigui, i vas allà i et pots descarregar els descomptes, concursos, el que sigui. Llavors, dona aquesta versabilitat que, bueno, és un punt a favor també que hem volgut innovar en aquest sentit també per ser competitius, i els preus també són competitius. Mm.
Tu tota l'estona estàs donant com a argument de venda,
sí.
de MonkeyMe, aquesta qüestió de l'artista cobra, això és legal, etcètera, etcètera. Però reconeguent que som un lloc on el 90% de la gent no paga res, és, com a argument, si jo instal·lo en el meu mòbil l'app de Spotify,
sí.
l'app aquesta de l'Apple Music quan la traguen, l'app de MonkeyMe, per què hauria d'obrir-la de MonkeyMe?
Si tu instal·les...
I no la de Spotify, és a dir...
Si tens...
En el mòbil tothom tenim moltes apps, massa.
Sí.
No sabem massa què fer amb tantes apps, no?
Sí.
De música tothom en té tres o quatre. Vosaltres en sereu una d'aquestes apps, o la web, o com sigui, no? Més enllà del tema aquest, de legals, no pirates, ajudem els músics, etcètera, etcètera, n'hi ha algun argument, diguem, tècnic, de qualitat de so, de no sé què, que me diga, vale, jo milloro el MonkeyMe?
Bueno, amb l'exemple, per exemple, de Spotify, tu podries ser dos tipus d'usuari, el que paga per tenir compte premium i el que no paga. Si no paguessis, tindries les mateixes funcionalitats sense pagar que un compte premium que no tens, vale? És a dir, augmentaríem en funcionalitats. Si fossis un que paga, doncs no hauries de pagar per tenir-ho mateix. El que tu has dit de qualitat, hem inclòs, això encara ja estem treballant, però com a màxim un mes ja estarà, que la gent podrà penjar format FLAC, que és un format...
Què és el format FLAC?
És un format que, bueno, ja els més famosos, el més famós és el WAP, que no té pèrdua, val? Però el FLAC també realment és igual que el WAP, i que tampoc té pèrdua, i per exemple Tidal, no sé si ho coneixes, que bueno, van voler posicionar-se amb que ells tenien streaming de qualitat. Nosaltres el streaming ara mateix no, però donem l'opció també de que si l'artista ho puja es pugui descarregar en FLAC.
No, ho dic perquè quan es planteja, tu des del principi estàs plantejant una idea, però que heu de fer, heu de convertir-la en software, en tal, i aquest és un mercat molt competitiu. És a dir, si sona millor la competència del que sones tu, heu de garantir aquesta qualitat, no?
Sí, o sigui, amb això de la qualitat, és això, tu et pots escoltar l'MP3 estàndard de 320 kilobits per segon o pujar en FLAC, que és el doble de tamany. També això li hem de donar l'opció a l'usuari, perquè el sent al mòbil també hi ha molta gent que li molesta que les cançons ocupin tant. Per això tens les dues opcions de dir... A veure, aquesta funcionalitat encara no està actualment, ja et dic que estem en període de beta, i tot això, de fet, el nostre objectiu és també de cara al setembre, o sigui, tot l'estiu anar millorant, anar recollint totes les, el feedback de tots els usuaris reals, que al final és el que més compta, i poder tenir una aplicació perfecta.
I calculem que cap al setembre això anirà a tota velocitat i a...
Bueno, diguem que pel setembre també, i si artistes ens estan veient, volem, diguem, fer com un segon llançament d'alguna manera, però amb artistes, perquè realment és el que compta, que tu entris en allà i vegis artistes, i els artistes que tenim actualment també es beneficiaran, perquè com més artistes hi hagin, més gent entrarà a la plataforma i veurà de rebot les altres cançons, perquè més amb l'algoritme de recomanació, i que sempre posem cançons relacionades amb aquella i que no para mai de la música, va sonant sempre amb... Bueno, pots parar, evidentment, però és que si ho deixes sonar et va recomanant la següent cançó i tal.
N'hi ha una pregunta que sempre ens agrada fer al final del programa, que estem acabant ja.
Sí.
Què és el test dels 5 anys? On estarà tot això d'aquí 5 anys? És a dir, on estarà Monk in Me? On estarà el món de la música? Què haurà canviat? Quina idea tens tu d'això? Situem-nos al 2020.
Jo crec que, i per part de Monk in Me és el que intentarem impulsar, és que la gent ja no pagarà per continguts. Uh-huh. I que els artistes hauran trobat la manera de tornar a recuperar els ingressos que abans tenien amb CDs físics, però amb altres coses, com concerts, merchandising, o qui sap, alguna altra cosa que s'inventi.
I la música sonarà igual? O ho haurem inventat?
Ui, això segur que hi ha molts progressos, perquè, clar, això també, diguem que Monk in Me és més com a eina, no? I que com a eina també estarem al corrent de totes les novetats per poder-les incorporar. Però això ja seria més de recerca. Potser d'aquí 5 anys nosaltres fem un departament de recerca amb el qual també contribuïm amb, jo què sé, amb nous sons o amb noves coses, que també és interessantíssim, realment.
Molt bé, Miquel Tolosa, creador de la plataforma musical Monk in Me, tant a la web com en Android, Monk in Me ho trobareu fàcilment. Podreu començar a gaudir d'aquesta plataforma musical creada per un jove de... per uns quants joves de Barcelona, de la Pompeu Fabra. Gràcies per la feina que feu, pel Monk in Me que portes a la samarreta. No he preguntat per què Monk in Me.
Bueno...
És millor no explicar-ho?
No, com vulguis. No. A veure, vam fer perquè, bueno, el mono és com un animal així que
simpàtic.
Està una mica loco, tal, representa la gent jove, la joventut, una mica la frescor que volem donar en el món de la música.
Perfecte.
I vam dir-li Monk in Me.
Gràcies per la feina i gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
L'Internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre Torresol.
Bon dia, Joan.
Com bon dia.
Com va? Com ha anat la setmana?
Molt bé.
Sí?
Sí. Mica passada per aigua, però bé.
Passada per aigua?
M'ha plogut, ja era hora, no? Tocava que plogués.
Ah, pensava que era per les celebracions del Barça, que vas preferir l'aigua.
Allò eren passades per una altra cosa.
Per un altre tipus de substància líquida.
No, era un altre líquid, sí.
Molt bé. Bé, avui de què parlem? De líquids, d'infància,
no? No, és que aquest cap de setmana, ho volia fer fa uns caps de setmana, però també servirà, ja veuràs. Aquest cap de setmana ja els ajuntaments s'acaben constituint.
Això esperem, perquè...
Això esperem, sí.
És un colobrot, això.
Però bé, s'acabaran. D'una manera o una altra sortirà un alcalde a tot arreu. Bé, doncs fa dies que volia parlar de reunions i d'agendes i de calendaris... És a dir, allò que dius, necessito organitzar-me els meus contactes, és a dir, haig de trucar amb aquest, haig de pactar amb l'altre, ara em reuneixo aquesta hora amb aquest, al cap de mitja hora em reuneixo amb els que són de l'oposició. És a dir, tot això ho has de tenir organitzat.
Uh-huh. O sigui, hi hauria ara, eines específiques?
Per polítics, bé, jo les explicaré per tothom. Però resulta que encara que arribi tard, jo crec que amb la quantitat de coalicions que es faran, uh-huh, i hauran de tenir molts telèfons a l'abast i moltes dades,
sí,
i moltes reunions.
Continuarà.
No? O sigui que això és un no parar. Per tant, jo crec que els hi anirà bé als polítics escoltar el que els explicarem avui.
Molt bé, per així una mica facilitar els acords i, clar. I els punts de trobada.
Però primer de tot, fixarem una mica el vocabulari, perquè hi ha una mica d'embolic. És a dir, primer parlaré d'agendes. I agendes, per entendre'n, són contactes, no són... Uh-huh. el que fins què, fa 15 anys s'entenia per una agenda, que era aquella cosa negra, gruixuda, tot de pàgines, una pàgina per cada dia, i que anaves apuntant, avui faré això...
O les agendes electròniques, els pals i tot això,
sí.
Els assistents aquells.
Doncs agenda vol dir contactes. És a dir, el primer que necessitem és un lloc on tenir els nostres... allò que dius fulanito de tal, diu papet, diu el número de telèfon, on viu, el número del mòbil, el número del mòbil secret, totes aquestes coses les hem de tenir a algun lloc. Doncs per fer això, i com que resulta que tenim informació per tot arreu, ja comencen a sortir agregadors d'agendes. Agregadors d'agendes que t'agafen.
Centralitzen.
Sí, centralitzen. Tu pots tenir la teva agenda en el programa d'agendes del Mac, per exemple, que són els primers que han sortit. Pots tenir les teves agendes, si les tens sincronitzades amb el telèfon, ja no tens problema. Són els mateixos. Però tu pots tenir contactes al Facebook, també. Tens contactes al Twitter. I així fins no acabar. Tens contactes al Gmail, perquè clar, un contacte no és només el número de telèfon, pot interessar també a la seva adreça de mail per enviar-li un mail i dir acceptada la proposta, pactem. Sempre queda millor deixar-ho per escrit.
Exacte.
Tens l'agenda del WhatsApp, en aquest cas és la mateixa que la del altre. És a dir, tot això s'ha de sincronitzar. Llavors van haver uns senyors que són els de Kobuk, que van fer un invent similar així. Primer van començar amb un sistema que ells deien, bé, nosaltres donem un programet que t'agafa les dades de tothom, de tots els teus contactes, de tots els teus sistemes 2.0, de tots els teus programets, i te les centralitza en un sol lloc. I te les intenta sincronitzar i posar-te-les, si tu tenies d'un senyor el tens a tres llocs, te l'intenta posar en un sol lloc. Se'n van donar compte que això era molt complicat. I van dir, mira, farem una altra cosa. Per no esborrar d'una d'alta i tot això, agafarem, i si tu tens un senyor a la teva agenda, en el Twitter i el Facebook, te n'ensenyarem tres. I te'ls ensenyarem lligats.
D'acord, però separats.
Però separats. I et direm, aquesta és la informació que tens al Twitter, aquesta és la informació que tens a Facebook, aquesta és la informació que tens en el teu telèfon. Però si tu vols anar, pots anar d'un amb un altre. Aquests de Kobuk, que fa... no sé, poder un parell o tres d'anys que funcionen, van ser comprats per uns que es diuen Full Contact, que no són aquells de les patates, sinó que parlen de fer exactament el mateix, i han fet exactament el mateix, un programa que es diu Full Contact per iPhones, per iOS. De manera que tot el que hi ha els de Kobuk que havien aconseguit fer, ho han integrat en un programa que es diu Full Contact, que us el podeu baixar.
És una aplicació.
És una app que et baixes en el telèfon i et fa aquesta sincronització en el teu telèfon. A la llarga han dit que el mateix que fa Full Contact, que és pràcticament el mateix que fa Kobuk, sortirà la mateixa aplicació pel
Mac. Android.
Pel Mac. Per Android...
Per l'ordinador.
No, per l'Android hi ha un altre programa, que hi ha una versió per Android, que és per Macintosh, per iOS i per Android, que es diu Bripster. Però aquest encara segueix la lògica dels inicials de Kobuk. Intenta posar-te tots els teus contactes en un de sol, tots els que són iguals. Intenta saber que són iguals, normalment per nom, cognom. Clar, si tenim molts Joseps Garcies tenim problemes.
Clar.
Però ho intenta de posar-te'ls en un de sol. No sé si funcionarà. I això no ho he sabut trobar en versió per Windows i per Linux. La solució pels que aneu amb Windows és baixar-los, amb el Bripster aquest, baixar l'aplicació d'Android, o baixar-se l'aplicació d'iOS, fer-ho des d'allà i ja acabareu tenint els contactes o el Google Mail o on tingueu la vostra font de contactes. Però no hi ha una aplicació específica original per Windows. O, si hi és, jo no l'he sabut trobar. Bé, ja sabem com localitzar la gent. Ara ens hem d'organitzar el temps.
Això.
És a dir, ara hem de dir...
Les propostes.
A quina hora he quedat amb aquest? Que no arribi tard o que em passi pel davant un altre, que arribi abans que jo. Bé, hi ha unes aplicacions boníssimes. Hi ha una que... jo he parlat moltes vegades per organitzar-ne el temps i les feines d'una que es diu Wunderlist. Aquesta l'he citat pràcticament cada vegada que parlem d'organització del temps.
Em dono fe.
És una gran aplicació, a més, per per coordinar grups de gent que treballen en un mateix tema. El secretari general i tots els que pengen d'ell, d'un partit polític, o d'una empresa, al cap d'una secció i tots els que pengen d'ell. Perquè pots coordinar reunions, pots coordinar feines, pots designar qui és el responsable de cada feina. Una feina la pots subdividir en subfeines i anar donant-li a cada una de les feines qui és el responsable. Però, si no voleu... Això és una aplicació top. És, jo diria que és la millor aplicació per organitzar feines de molta gent. Hi ha una altra que és més senzilla i que m'agrada molt pel nom, que es diu Remember the Milk.
Ah, sí?
I el Remember the Milk, que vol dir recordeu la llet, fa l'analogia allò de que us en recordeu comprar la llet quan aneu al supermercat. Recordeu que hi havia una dita quan anàveu al supermercat que fins i tot hi havia uns stickers d'aquells que posaves a la nevera.
Uns imants d'aquells.
Uns imants que et deies les llistes de la compra per anar al supermercat només serveixen si tenen recordes de portar-la al supermercat. Si no, no serveixen per res. Bé, això ja no passa, perquè això del Remember the Milk la tens en el teu telèfon i segur que el telèfon te l'emportes...
Fa molts anys, que existeix aquesta. O
sigui... Sí, però segur que el telèfon te l'emportes al supermercat i això no et falla mai. I serveix per organitzar-te treballs, però per organitzar-te això, la llista de la compra. Diu, què haig de comprar avui al supermercat? Cosa que els qui tenen supermercats no els agrada gens, diuen. Perquè si vas organitzat i ja saps què has de comprar...
Molt delimitat, no?
Vas molt delimitat i no
però
et deixes enredar.
Tot i així acabes picant. Acabes com picant. L'Ikea, no?
Sí. Ui, no entrem en aquest tema.
No.
Bé. Només per explicar les meves aplicacions. Jo en tinc una, que també us la cito, que és el To-Do App, que és molt senzilla i que no té les possibilitats com la del Wunderlist, perquè només serveix per una sola persona i per unes feines d'aquella persona. No hi ha grups de treball i totes aquestes coses. Però si aquest és el vostre cas, és molt simple. Podeu dir, per exemple, podeu organitzar les feines en feines de casa i feines de la feina. Dins de les feines de la feina, podeu anar posant cada una de les feines o feines amb dates de complimentació, avisos, és a dir, suficient per a una persona que es vol organitzar, que es vol organitzar la seva agenda. No cal tenir la millor aplicació si el que esteu és organitzant-vos només la vosaltres.
Perdona, llavors això vol dir Remember the Milk, aquesta es pot compartir?
Aquesta també es pot compartir, sí. I llavors arriba un moment, i ara ja no parlo dels polítics, no ho podré dir, arriba un moment que tu has de saber la feina que has fet, has de facturar-la. Ara estic parlant...
Amb sobres.
Ara estic parlant de la feina que podem fer nosaltres amb la nostra empresa. Sobretot, ara parlo pels advocats, allò que fan ping i li donen el botó a la campaneta i comença a córrer el cronòmetre. Bé, doncs hi ha una que es diu, que fa exactament això. Es diu Tuckle. I el Tuckle aquest el que fa és, tu li fas ping i el teu ordinador comença un cronòmetre a sumar minuts i a dir, amb aquest client has estat 24 minuts. Fas clink i al final de mes, o al final de quan tu vulguis, et suma amb aquest client, aquest dia has estat tants minuts, aquests tants, li has de facturar. A tant l'hora, pam, tantes pessetes.
I ja estàs... Allò...
Fixa-t'hi que...
Xifres exactes.
I per fer-te la demo, només quan entres a la seva web, entreu i ho veureu, el primer que et fan és, entres a la web i es posa en marxa un cronòmetre. I quan canvies de lloc et diu, en aquesta pàgina has estat tants minuts, tants segons, i que sàpigues amb què estàs utilitzant el teu temps avui en dia. Això també serveix, no només per facturar, sinó saber per què, que moltes vegades ho hem parlat, quant de temps dediques, per exemple, a llegir el mail, quant de temps dediques a llegir notícies, etc. I tu pots anar dient, bueno, això no ho facturo, però jo vull saber quant de temps dedico al cap del dia a llegir el mail o al Twitter o les activitats que hagis de fer per vici o per obligació. Okay. Això, aquesta està molt bona. I llavors hi ha una altra que fa exactament el contrari, que es diu TickSpot. Aquesta del Tuckle el que et fa és va dient portes mitja hora, portes una hora, portes... El TickSpot fa al revés, resta. És a dir, tu li dius, amb aquest client haig de dedicar-hi, tinc un projecte, de 18 hores. I et va restant tot el que aportes.
D'acord, és un compte enrere.
És un compte enrere. Et diu, vigila que per acabar aquesta feina que tu havies dit que estaries 18 hores, en portes 15 ja, i només te'n queden 3.
I mira què has fet.
I mira fins on tu tens. I a més, tant l'una com l'altra tenen la possibilitat de que tu els donis accés als teus clients perquè sàpiguen com està el seu projecte.
Caram.
Perquè sàpiguen, escolta, que tal dia vaig estar a la teva oficina, que tal dia hem estat fent tal cosa, que ells sàpiguen quan els estàs, o abans o després de facturar, que sàpiguen, portem tantes hores invertides en aquest projecte. A veure si l'estem portant bé o no l'estem portant bé. Sobretot a l'últim, com que va restant, dius, ep, que només em queden 3 hores, i la quantitat de feina que tinc per fer, això no arribarem ni per casualitat.
Aquesta pot ser bastant perillosa, aquesta, perquè sobretot, normalment...
Sí, i a sobre que ho tinguin els altres. Bé, ja ens hem més o menys organitzat el calendari. Després hi ha un altre problema, que és virtualitzar-nos. Ens virtualitzarem nosaltres. És a dir, perquè, clar, totes aquestes reunions, és un grapat d'hores amunt i avall, cap aquí, cap allà, doncs què podem fer? Virtualitzar-nos amb conferències i fer videoconferències. És a dir, no cal que...
Desplaçar-se.
Bueno, mentre sigui en el mateix municipi, el municipi sigui petit, bé. Però si passem de nivell i estem ja a consells comarcals i diputacions i coses d'aquestes, hi ha molta gent donant voltes pel món. Uh-huh. O potser només n'hi ha 2 que manen, però bé, és igual. Ara no entrarem en aquestes coses. Doncs, una mica més que l'Skype, perquè l'Skype és una gran eina per parlar amb una altra persona que estigui en un altre costat. Hi ha l'Skype per grups, que si no m'equivoco encara és de pagament. Bé, hi ha una altra que es diu el Meeting Burner, que és una aplicació que simplement fa això. Et facilita tenir meetings fins a 12 persones, em sembla que és, 10 usuaris, perdó, simultanis, gratuït, si en vols més has de pagar, i no només et fa que tu pots estar escoltant i veient a l'altre, sinó que et deixa una gravació del que ha passat, després la pots compartir, és a dir, si esteu discutint un tema de feina, que després la gent...
Bueno, deixa l'acte.
És igual, deixa ja feta l'acte, i permet que el qui és l'organitzador de la reunió pugui des del seu ordinador anar ensenyant documentacions o fent escrits i passar-los als qui estan a la mateixa reunió.
O sigui, és una aplicació molt, molt concreta, no?
Vull dir... És molt concreta per tenir reunions, és molt concreta. Després hi ha una altra que és, jo diria que és el number one, que es diu Meeting, que fa exactament això, però elevat a la N potència. Allò és una meravella. Fa tots els que us podeu imaginar d'una reunió, ho fa allò. Però aquesta és pagant-hi. Això, de totes maneres, no és molt car. Són 12 euros per organitzador i més. És a dir, tu ets l'organitzador, pots fer tantes reunions com vulguis, amb tantes persones com vulguis, durant un mes per 12 euros. No és un producte molt car. Clar, si el del costat també ha d'organitzar reunions, són 12 i 12, 24. I si hi ha més... Si a tu diuen, doncs mira, però només paguem 12 euros i tots l'organitzador, pringues com un... Després hi ha una altra, una tercera, que està molt bé, que es diu Tiny Chat, que està molt bé per la seva integració amb Facebook i amb Twitter. Integra els contactes i permet, com si tinguessis una videoconferència de tots els teus amics de Facebook. O de tots els que tu diguis que intervinguin, perquè t'agafa els contactes del Facebook i els convida a través del Facebook. I això en vídeo. Sí, això en vídeo. Bé, encara ens queda, encara que comencem a anar just, perquè...
Tinc el compte enrere.
Clar, quan tenim una reunió hem de compartir documentació. Abans hem dit que amb aquests programes de meetings el que tu pots fer és passar documentació, intercanviar documentacions. Hi ha algun, com el meeting, que pots fer servir una pissarra virtual, que la gent escriu i tothom va compartint el que escriuen tots els que tenen autorització per fer notes a la pissarra. Doncs, independentment del que et donguin aquests programes, has de poder compartir documents. I bé, ara no citaré programes. Bé, sí, els citaré. Hi ha el Dropbox, hi ha a l'iCloud, hi ha moltes eines, al Google Drive, per compartir documentació, per poder dir, jo penjo l'acte de la reunió, o penjo un document del que vull discutir, previ o post a la reunió, i l'envio i el comparteixo amb els senyors que hi seran i que crec que han de llegir-ho abans de la reunió, prepareu-vos aquest tema, mireu com funciona això, mireu com deixa de funcionar. Recordeu que sempre us dic que per compartir documentació, per fer documentació, igual que el Wunderlist li he dit moltes vegades, a l'Evernote també l'he comentat moltes, moltes, moltes vegades. I al final de tot això, recordeu que si feu un treball o si feu una reunió o teniu un acord, ha d'haver-hi un resultat. I el resultat normalment es fa amb un PowerPoint, fins ara es feia, i si em feu una mica de cas, amb un prezi. Que això ho vam comentar doncs, fa dues setmanes, simplement, dues o tres setmanes, quan parlàvem dels exàmens i de com presentar els treballs i tot això. Recordeu que al final heu de presentar el resultat del que heu fet. Ni que sigui la premsa i dir, fem una conferència de premsa i ara tinc aquí un PowerPoint per explicar-vos a quins acords hem arribat. Diu, això, 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 tant regidors per un, tant regidors per l'altre, o si tenim una feina i hem de fer una feina, un treball, diu, el resultat del treball, i presentem el resultat, aneu-vos en aprensi, feu una mica de xafardeig de com funciona. Us recordo, segueixo recordant, que segueix sent gratuït. És a dir, la major part de totes aquestes eines són gratuïts. I no us refieu massa de tot això que us he dit. És a dir, tot això és feina que heu de fer vosaltres. És a dir, teniu eines, però la feina... pel que els hi ha costat els
qui hauran acabat... La feina hi ha una mica
sí, de camí. Sí, tots els que hem fet pactes sabran que han connectat les agendes, han connectat els calendaris, han connectat els resultats i els documents i tot això, però les hores que s'hi han passat, déu-n'hi-do.
Molt bé, doncs esperem que funcionin aquestes eines, com a mínim perquè el país vagi més ben governat.
I si no, per fer la feina de cada dia.
Exacte, doncs fins la setmana que ve, Joan.
Fins la setmana que ve.
Jo porto un xandall i no vaig quasi mai a feita. Dos tancles i mitjons nous que estan fets. El que m'ha costat saber